Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per abrigar-se bé, que fa fred. Potser menys que ahir, però una jaqueta, guants, bufanda i un gorro ens faran falta per sortir al carrer.
El sol surt d'aquí a 10 minuts a Pals. Ara mateix 6 graus, 4 a la Bisbal i 4 a Ultramort.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un supermatí en què us explicarem una persecució policial amb trets a l'aire dels Mossos a Sant Antoni de Calonge. Atenció a això, també novetats a l'aeroport de Ryanair, que sembla que s'enlaira d'una vegada per totes. I parlarem de diverses notícies relacionades amb aquestes festes de Nadal. Una d'elles, i la més urgent, és que Creu Roja alerta que encara necessita unes 1.200 joguines per cobrir tota la demanda d'enguany de nens i nenes que no tindran joguines per Nadal. Tot això us ho explicarem avui al supermatí. En què parlarem amb Pilar Ferrero, que és membre de l'organització del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, que ja ha arrencat, va arrencar diumenge, el més antic de Catalunya, ja ho sabeu, enguany amb més de 400 figurants i un recorregut per 52 escenes repartides en un quilòmetre i mig de recorregut. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguí. Això serà de seguida, però abans els periodistes que ens acompanyen cada matí ja són aquí preparats. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I la Paula Camps, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Tres detinguts en una persecució policial a Sant Antoni de Calonge amb trets a l'aire. Va ser, concretament, trets a l'aire dels Mossos.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els fets es remunten a quarts de 5 de la tarda quan una patrulla s'ha creuat amb dos cotxes que circulaven de forma temerària per l'Avinguda Catalunya i han estat a punt de provocar un accident.
Ryanair ofereix 33 rutes per l'estiu des de l'aeroport de Girona.
Es tracta de 4 destinacions més de les que tenia l'estiu passat i suma 5 noves rutes, mentre que en perd una. Les 5 rutes noves que s'oferiran aquest estiu són Paderborn, Alemanya, Zagreb, a Croàcia, Benimmellal, a Marroc, Maastricht, a Països Baixos i Pardubice, a República Txeca. Aquest augment d'avions arriba després que l'aerolínia mostrés el seu compromís amb la terminal gironina aquesta tardor.
Palafrugell rep una subvenció per consolidar les torretes.
És una subvenció que procedeix de la Generalitat de Catalunya. Així ho ha anunciat l'alcalde Juli Fernández en una entrevista a Ràdio Palafrugell. El projecte té un cost de 170.000 euros, dels quals 120.000 els posarà la Generalitat i 50.000 l'Ajuntament. La previsió és que les obres es facin al llarg del 2024.
Ja ho sabeu, per la gent que ens esteu escoltant de fora de Palafrugell, les torretes són aquest edifici històric situat al Puig de les Torretes, precisament, una edifici de guaita servia per comunicar entre diferents espais de la costa que controlaven si arribaven pirates, un espai privilegiat amb unes vistes magnífiques, però que es troba totalment degradat i que fa un any i pocs mesos un grup de persones, encapçalades per la Sandra Bisba, van posar en marxa aquest projecte per intentar recuperar-les. Recordeu, per cert, que la Sandra Bisba, el primer lloc on va parlar de les torretes va ser en aquest programa, en la secció que feia la temporada passada sobre l'Empordà. Doncs bé, va ser el primer lloc on va començar aquesta campanya de la subvenció a les torretes, que ara sembla que arriba a bon port perquè arriba aquesta subvenció per intentar consolidar l'espai. Diverses notícies que fan referència a les festes de Nadal. Per començar, que la Creu Roja, i això és important, alerta que encara necessiten unes 1.200 joguines per cobrir la demanda d'enguany a les comarques de Girona.
Creu Roja, Joventut Alerta, que a dues setmanes de tancament de la 31a campanya de joguines de comarques gironines encara necessita prop de 1.200 joguets per cobrir la demanda a la demarcació i repartir-les entre 2.420 infants en situació de vulnerabilitat atesos per l'entitat.
La Fira Nadalenca de Palamós recapta més de 22.000 euros en la seva edició de comiat.
La recaptació íntegra d'aquests diners, l'Associació Fira Nadalenca de Palamós i l'entitat Els Cosinets la destinaran a parts iguals a les 5 entitats sense ànim de lucre que actualment fomenten activitats i projectes per a les persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà.
La mostra de pessebres de Mont-ras celebra 20 anys.
També 800 anys del primer pessebre de la història. En un any d'aniversari se'n recupera la nit del pessebre el 23 de desembre amb actuacions musicals de Laura Encesa i Fonso Castillo. Així ho ha explicat Albert Català, president de l'Associació de Pessebristes del Baix Empordà, al programa Moda Avió de Ràdio Palafrugell.
I el caganer de Messi és la figura més venuda de caganer.com, els torrellencs.
Vestit amb la samarreta de l'Inter de Miami, nord-americà, i aixecant el trofeu del Mundial amb la selecció argentina, són les dues versions més recents de les set que ha creat caganer.com.
Doncs ja ho sabeu, el caganer.com, no sé, s'ha de ser molt fan de Messi per comprar la figura del caganer de Messi, però se m'acudeixen altres que compraria abans, la veritat. Previsió del temps, amb en Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Avui també cal sortir ben abrigats de casa, no?
Dimarts, que comença fred. Potser no tant com ahir dilluns, però tornem a estar en un context anticiclònic amb glaçades, potser no tan generals com ahir, però que en el context d'altes pressions encara podran afectar la nostra comarca. Esperem el cel serè, i això ha fet que la nit hagi estat molt freda. La contrapartida la trobarem el dia, que serà solellat, i el sol podrà lluir, posant la temperatura màxima a la comarca propera als 17-18 graus. Les temperatures mínimes quedaran properes als 0 graus, tenint un efecte de molta amplitud tèrmica entre el dia i la nit. Per demà dimecres, un petit front que escombrarà el nostre territori ens portarà una mica de tramuntana i una baixada de les temperatures.
Doncs, encara més, que sigui el que Déu vulgui, però clar, si hem de baixar més les temperatures, espero que sigui durant el dia, perquè el matí, les temperatures ja són força, força baixes i ja haureu notat la gent que hagueu sortit de casa. 8 i 7 minuts.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I més enllà del Baix Empordà també, i concretament avui comencem a Islàndia, perquè un volcà que es diu volcà Grindavík, a la península de Reykjanes, al sud-oest d'Islàndia, ha entrat en erupció aquesta passada nit després de setmanes d'intensa activitat sísmica. Unes 4.000 persones han estat evacuades del poble pesquer de Grindavík i també d'un spa geotèrmic Blue Lagoon, que segurament molts coneixereu. Si no hi heu estat, ho coneixereu per xarxes socials, perquè Blue Lagoon és la típica imatge d'Islàndia, el típic spa a l'aire lliure d'Islàndia, el Blue Lagoon. Una erupció que ha començat al nord de la ciutat aquesta passada nit, passades les 10 de la nit, segons l'Oficina Meteorològica d'Islàndia. La regió al voltant de Reykjavík també ha experimentat un augment de l'activitat sísmica. La capital islandesa es troba a només 40 quilòmetres d'aquest volcà i encara més a prop està l'aeroport de Keflavík, que és l'únic internacional del país. L'erupció va ser precedida per un conjunt de terratrèmols que van començar a les 9 de la nit. Un helicòpter de la Guàrdia Costera tenia previst desplegar per confirmar l'ubicació exacta i la mida de l'erupció, i esperem conèixer aquestes xifres també per conèixer l'abast i els efectes d'aquest volcà. A meitat de novembre, la terra de la ciutat de Grindavík a Islàndia va començar a patir escletxes i esquerdes. L'asfalt es va aixecar, es van trencar en molts punts i va deixar al descobert una gran profunditat d'esvorancs en el terreny, i des de llavors van començar a sortir núvols de gas de diòxid de sofre, per tant una senyal imminent d'erupció que ha arribat, com dèiem, aquesta passada nit. A Catalunya, el sindicat majoritari de l'escola veu com un circ la visita d'eurodiputats per la immersió. El sindicat USTEC, que és el majoritari entre els docents catalans, no ha sortit gens satisfet de la reunió amb la delegació del Comitè de Peticions del Parlament Europeu, que és a Catalunya, per analitzar el model d'immersió lingüística. El sindicat ha qualificat de pantomima i circ la trobada i ha assegurat que han vingut amb una lliçó estipulada contra el sistema d'immersió. El papa Francesc accepta beneir les parelles homosexuals. De fet, hauran de fer-ho si ho demanen. És a dir, si una parella homosexual demana la benedicció de l'Església, l'Església els haurà de beneir. Això sí, sempre que no s'equiparin aquestes parelles homosexuals al matrimoni. La notícia es considera un avenç important en cercles catòlics, ja que fins ara s'havia trobat resistència en els sectors més conservadors del Vaticà. I l'actor de Marvel, Jonathan Majors, ha estat declarat culpable d'agredir l'actriu Grace Jabari. El veredicte pot ser un cop dur per la carrera de l'actor de Creed 2 i d'Ant-Man, de Marvel en general, perquè hi feia un personatge importantíssim en aquestes últimes pel·lícules i en les que venen, que era Kang, que és l'actual dolent de les pel·lícules. Doncs ara Marvel ja ha decidit fer-lo fora i canviar i fer un viratge total en les properes pel·lícules i en els guions i també l'enfocament d'aquesta fase actual de les sèries, de les pel·lícules de superherois. Per tant, Jonathan Majors, l'actual actor de Kang, l'actual dolent de les pel·lícules de Marvel, que ha estat declarat culpable i acomiadat per la companyia de pel·lícules de superherois. Són les 8:10. Jo crec que amb això podem donar per acabada també tot el que fa referència a la informació més enllà del Baix Empordà. I com cada dia, aquí al Supermatí, estem a punt d'arribar a les vacances de Nadal i us volem portar una Nadal. Avui una de les històriques és Jingle Bell Rock. Doncs Jingle Bell Rock, i amb això arribem a les 8:13, moment de començar l'informatiu d'avui al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I comencem parlant d'aquest episodi de persecució policial que va tenir lloc ahir a Sant Antoni de Calonge. Atenció, amb trets a l'aire dels Mossos.
Els fets es remunten a 4:45 PM, quan una patrulla s'ha creuat amb dos cotxes que circulaven de forma temerària per l'avinguda Catalunya i han estat a punt de provocar un accident. Els Mossos han començat a seguir els cotxes i els han fet tot tipus d'indicacions per tal que s'aturessin. Finalment, un d'ells s'ha aturat i els tres ocupants han fugit corrents. L'altre ha continuat a gran velocitat i ha intentat embestir la policia, que ha fet tres trets intimidatoris a l'aire. El vehicle ha aconseguit fugir i els agents han detingut els tres ocupants que havien escapat corrent. Tots tres acumulen nombrosos antecedents i durant l'escorcoll la policia els ha trobat una arma de foc simulada, una defensa extensible i una navalla. Els atribueixen els delictes de conducció temerària i desobediència a agents de l'autoritat.
Doncs més notícies de Sant Antoni de Calonge. Marxem a l'aire una mica. I és que Ryanair ha posat en marxa 33 rutes per aquest estiu que ve a l'aeroport de Girona. Es tracta de 4 destinacions més de les que tenia l'estiu passat i suma 5 noves rutes, mentre que en perd una.
En el cas del mercat britànic, la companyia manté les mateixes destinacions que l'any passat. Si aquest hivern hi havia vols a Londres, Stansted, Birmingham, East Midlands i Belfast, a partir del 26 de març s'hi sumarà Manchester i Bristol. Un dia més tard tornarà a connectar amb Leeds amb 5 vols a la setmana i a partir del 31 de març hi haurà un avió al dia que anirà de Girona a Bournemouth durant tot l'estiu. A Alemanya es mantenen les connexions que ja hi ha a l'hivern amb Düsseldorf i Baden-Baden. En aquest últim cas, però a partir de l'1 d'abril, també hi haurà un vol al dia que anirà de Girona a la ciutat alemanya. El 26 de març començarà a operar el vol entre Girona i Munich West i el 31 de març serà el torn de Nuremberg. El mateix dia s'estrenarà la nova ruta que unirà la terminal de Vilobí d'Onyà amb Paderborn, amb 2 vols per setmana. Per contra, l'aeroport de la Costa Brava perd la connexió amb Frankfurt-Hahn. Pel que fa als vols a Irlanda, es mantenen les connexions amb Cork, Dublín, Knock i Shannon. Els vols arrencaran entre el 26 i el 27 de març i hi haurà entre 2 i 3 connexions setmanals, tret del vol de Dublín, on es programen avions per 6 dies a la setmana. A Bèlgica, Ryanair volarà de Girona a Brussel·les amb Charleroi cada dia a partir de l'abril i el primer dia d'aquest mes també tornarà a operar entre la terminal gironina i l'aeroport de Brussel·les, Zaventem. A banda de la connexió amb l'aeroport alemany de Paderborn, amb 2 vols per setmana, Ryanair també connectarà a Girona amb 4 noves destinacions. Una d'elles anirà a Maastricht per reforçar les connexions entre la demarcació i els Països Baixos, que se sumarà al vol existent d'Eindhoven. Hi haurà 2 vols per setmana a partir del 2 d'abril. Un dia abans, l'aerolínia estrenarà la connexió amb Zagreb, la capital croata, amb una freqüència de 2 vols setmanals. L'últim dia de març i en plena Setmana Santa hi haurà el primer vol entre Girona i Pardubice, a República Txeca, amb la mateixa freqüència que els anteriors i no serà fins al 3 de maig que s'inauguri el vol amb la ciutat marroquina de Benimellal amb 3 vols setmanals.
Sembla que l'aeroport de Girona comença a enlairar-se en un moment en què precisament el paper dels aeroports s'està posant en dubte també, precisament. Abans escoltava la ràdio que de la Fórmula 1 el que més contamina no són els cotxes, són els avions del transport entre una ciutat i una altra on es fan, en aquest cas, els grans premis de Fórmula 1. Bé, què hi farem? 8 i 17 minuts. La reforma i consolidació de les torretes o Torre dels Moros a Palafrugell es farà amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya. Així ho ha anunciat l'alcalde Juli Fernández en una entrevista a Ràdio Palafrugell.
El projecte té un cost de 170.000 euros, dels quals 120.000 els posarà la Generalitat i 50.000 l'Ajuntament. La previsió és que les obres es facin al llarg del 2024.
I la idea és que es licitin les obres de la 24 i que també es puguin executar. Vull dir que recordem que el que fa referència en el projecte aquí és un projecte de consolidació de l'espai, no? Vull dir, intentar garantir la seguretat perquè no caigui més, no? I això també serà en realitat el 24, eh? La subvenció otorgada, nosaltres complementarem la partida que falta, licitarem el projecte i executarem.
Les Torretes és una edificació catalogada com a bé cultural d'interès local. La subvenció atorgada des del Departament de Cultura per l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural. Aquesta decisió es pren després d'encarregar un projecte el passat mes de març per avaluar l'estat del conjunt i els costos de la intervenció. El conjunt es troba actualment en un estat ruïnós. Fa un any va néixer el projecte Recuperem les Torretes, impulsat per Eva Buenaventura, Sandra Bisba i Abel Sola, que ha servit per pressionar perquè l'espai es pugui restaurar. Fins al 14 de gener, aquest moviment social exposa les seves reivindicacions en una mostra al Museu del Suro de Palafrugell.
8 i 18 minuts. No tots els nens i nenes tenen la sort que el tió i el reis passin per casa seva amb la mateixa intensitat que ho fan en altres cases. I en aquest sentit, la Creu Roja alerta que a 2 setmanes del tancament de la 31a campanya de joguines de les comarques de Girona encara necessiten prop de 1.200 joguets per cobrir la demanda a la demarcació i repartir-los entre els 2.420 infants en situació de vulnerabilitat atesos per l'entitat. Especialment calen joguines per infants de més de 9 anys i per als més petits, de 0 a 3 anys. anys.
Per als infants de més de 9 anys es recomana donar material esportiu, joguines d'estratègia, jocs de taula interactius i llibres. Per als més petits es recomana la donació de jocs i joguines que promoguin l'experimentació i l'estimulació sensorial i que no continguin peces petites desmuntables que puguin ser perilloses. L'entitat alerta que la crisi derivada de la inflació dels preus ha empitjorat la situació de moltes famílies que tenen greus dificultats per atendre les seves necessitats més bàsiques. Això, de retruc, fa que es prioritzin els productes de primera necessitat i el dret de joc dels infants passi a un segon terme. Per això, fan una crida a empreses, comerços i ciutadania a col·laborar a través de la donació de joguines i especialment d'aportacions econòmiques que faciliten l'adquisició directa dels joguets més demandats segons les edats.
Encara relacionat amb les festes de Nadal i la solidaritat, la Fira Nadalenca de Palamós recapta més de 22.000 euros en la seva edició de comiat. La recaptació íntegra dels diners, l'associació Fira Nadalenca de Palamós i l'entitat Els Cosinets la destinaran a parts iguals a les 5 entitats sense ànim de lucre que actualment fomenten activitats i projectes per persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà.
La Fira Nadalenca va tornar a concentrar també alumnes de les escoles de la vila i d'entitats locals que participen en aquest esdeveniment posant a la venda els productes nadalencs que ells han elaborat en una activitat organitzada per l'Associació Fira Nadalenca de Palamós en benefici de les persones amb discapacitats psíquiques de la comarca. La Fira Nadalenca també ha comptat un any més amb la col·laboració de la companyia de teatre infantil Els Cosinets, que aquest diumenge a les 6 de la tarda va programar la 14a edició del festival La Nit del Talent. La recaptació íntegra dels diners, l'Associació Fira Nadalenca de Palamós i l'entitat Els Cosinets la destinaran a parts iguals a les 5 entitats sense ànim de lucre que actualment fomenten activitats i projectes per persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. Es tracta concretament de l'AMPA de l'Escola Els Àngels, l'associació AFTRAM, l'associació POTS, l'associació Trampolí i la Fundació Bimar. La Fira Nadalenca de Palamós i les associacions, entitats, escoles i empreses col·laboradores programaran un acte de lliurament dels diners globals a les entitats receptores que tindrà lloc el proper mes de gener. Fins a aquella data, l'entitat solidària palamosina preveu poder ampliar lleugerament aquesta recaptació a través de les aportacions de particulars i d'empreses que encara es puguin fer directament al compte de l'entitat, com la que farà l'associació El Trampolí, que destinarà la recaptació que s'aconsegueixi amb motiu de l'espectacle Vibrant amb la música, que representaran els membres d'aquesta entitat formada per persones amb discapacitat i que es programa al Teatre La Gorga el diumenge dia 21 de gener a les 6 de la tarda.
I ara Mont-ras, perquè la Mostra de Pessebres de Mont-ras celebra 20 anys, però també 800 del primer pessebre de la història. En un any d'aniversaris recuperaran la Nit del Pessebre el 23 de desembre amb actuacions musicals de Laura Encesa i Fonso Castillo. Així ho explicava Albert Català, president de l'Associació Amics del Pessebre del Baix Empordà, al programa Moda Avió de Ràdio Palafrugell.
Inclou pessebres populars de diferents estils i el de l'Escola Torres i Junama de Mont-ras. Diorames i un de gran format amb efecte pluja, cedit per l'agrupació pessebrista de Castellà del Vallès, una exposició de postals de l'alumnat de l'escola i un muntatge exterior amb la col·laboració del dibuixant Miquel Llenes. En parla Albert Català.
Per tant, tenim un recorregut per 5 espais amb 45 obres per poder-ne gaudir.
Aquest any recupera la Nit del Pessebre que havien celebrat anteriorment. El dissabte 23 de desembre, de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit, es podran visitar els pessebres i a 9:45 hi haurà l'actuació musical de Laura Encesa i Fonso Castillo.
Pel tema Covid es va deixar de fer la Nit del Pessebre. La Nit del Pessebre era una mica com la Nit dels Museus. Les exposicions de pessebres de tot Catalunya estaven obertes fins a les 12 de la nit, un dia determinat.
Durant tots els dies, els infants podran jugar al joc del pessebre. L'alumnat de l'Escola de Pessebrisme han fet part dels pessebres i diorames que s'hi podran veure. Van començar les classes a mitjans del mes de setembre cada dissabte. Qui vulgui assistir en pròximes edicions pot demanar-ne més informació a l'exposició. De fet, aquest 2023, arreu del planeta es fan actes per commemorar l'efemèride dels 800 anys de la història dels pessebres. A més, han fet un logotip conjunt de totes les associacions pessebristes.
El primer pessebre que va fer Sant Francesc, que a més era un pessebre vivent en una cova a Grècia o Itàlia, data del Nadal del 1223. Vale? Per tant, té 800 anys.
La mostra és a la Sala Polivalent de Mont-ras. Obren cada dia d'11 a 1 i de 5 a 8 fins al 7 de gener. Del 8 al 28 de gener, només els caps de setmana, en el mateix horari i amb hores convingudes. L'entrada és gratuïta.
I el caganer de Messi és la figura més venuda de caganer.com. Vestit amb la samarreta de l'Inter de Miami nord-americà i aixecant també el trofeu del Mundial amb la selecció argentina. Són les versions més recents de les 7 que té Messi a caganer.com.
Actualment són 7 les versions que caganer.com ha elaborat amb Leo Messi com a protagonista des que se'n va crear la primera fa gairebé 2 dècades. Amb l'argentí vestint la samarreta del Barça i que està esgotada. Com a blaugrana hi ha dues figures més, una d'elles amb la pilota d'or als seus peus i l'altra amb aquest mateix trofeu sostingut en un dels seus braços. En aquesta ja es presenta un Messi més madur amb barba. Després de veure a la llum la figura del futbolista amb l'equipació del Paris Saint-Germain, el seu anterior club abans de fitxar per l'Inter de Miami l'estiu passat. Comptant totes aquestes versions, Messi és el personatge més venut en tota la història de caganer.com, carai, només superat pel clàssic caganer de pagès amb barretina. Barack Obama, Donald Trump i Carles Puigdemont són altres de les peces amb més èxit de l'empresa empordanesa. Aquesta temporada, en l'àmbit esportiu, caganer.com també ha creat el caganer del futbolista francès Kylian Mbappé, del Paris Saint-Germain, del golfista basc i número 3 del món John Ram, que acaba de fitxar pel Leaf Gold de la Lliga d'Aràbia Saudita, i del pilot Max Verstappen, que enguany ha guanyat el campionat de la Fórmula 1 per tercera vegada. Una altra figura icònica de l'esport, el del jugador de bàsquet Michael Jordan, que ara ja té també la seva peça.
Bueno, està clar, evidentment, si és el millor jugador de la història, també ha de ser el caganer més venut de la història. 8 i 26 minuts. Ja ho sabeu, ja es poden comprar les entrades per visitar la fàbrica de joguines de Ses Majestats els Reis d'Orient a Palafrugell. Aquest any torna renovada la nau de la Bòbila per oferir una activitat infantil de Nadal única a les comarques de Girona.
Durant els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2 i 3 de gener, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, els infants podran gaudir d'un espai màgic on, a través d'un recorregut espectacle pel món dels sorets, es podrà veure com treballen per tenir a punt tots els regals que els infants demanen als Reis d'Orient. Durant la visita també es podran entregar les cartes per Ses Majestats i fer el fanalet per portar el dia de la cavalcada. Els sorets són els ajudants dels Reis d'Orient, que amb les seves accions àgils i divertides s'encarreguen de fer funcionar la fàbrica de joguines. Aquests personatges porten un vestuari especial creat amb peces de suro. Les entrades es poden comprar al web visitpalafrugell.cat amb un preu de 3 euros i els menors de 2 anys ho tenen gratuït. O els dies de la funció en el mateix horari a la taquilla segons la disponibilitat. Les visites estan dividides en franges de 30 minuts.
8 i 27 minuts, ja ho sabeu, ahir us ho explicàvem, que aquest cap de setmana s'ha entregat el guardó de Palafrugellencs de l'any. Doncs bé, us oferim a continuació l'entrevista a la coordinadora del Crònica d'un any, l'anuari anual que es va presentar també aquest diumenge a Palafrugell, la Púria Barca, que ens explica la importància d'un anuari com aquest. Què ens diu el Crònica d'un any de la realitat de Palafrugell en aquests moments? Perquè l'actualitat del dia a dia l'expliquem, però si després aquí se'n traspua un fons, no?
Home, el Crònica d'un any diu moltes coses de la realitat de Palafrugell, perquè són molts actes, moltes activitats i molts successos que tenen lloc al llarg de l'any. Però el que està clar és, en referència a aquest any, el que es podria arribar a destacar, evidentment, és que hi ha hagut unes eleccions, hi ha hagut un canvi de govern, hi ha hagut un canvi en manera de fer... Bé, i successos moltíssims, ha passat moltíssims. I com sempre, les entitats, l'empenta de la gent, han tirat endavant una sèrie d'actes, de festivals, d'activitats diverses que donen molta i molta vida per la Palafrugell. I això és el gran valor, a vegades segons també del Crònica d'un any, perquè està bé explicar, evidentment, periodísticament les notícies més estrictes, més seques, no? Com el tema de canvi a l'Ajuntament, però el que el Crònica vol reflectir és aquest ambient i aquest moviment que es produeix a Palafrugell durant tot l'any.
No ens podem oblidar que Palafrugell és un poble amb molts reptes, amb situacions complicades, en tots els àmbits, des de la cultura, la societat, la neteja, les escombraries.
Exacte. Això també ho reflecteix, el Crònica, perquè és un dia a dia, és un anuari i és un dia a dia. Això són notícies importants que s'han de tenir en compte. Queixes pel tema del xalet del Golfet, queixes per les escombraries, moltes coses a la carretera vella de Calella, no? Tot el xou que es va muntar a l'entorn de la carretera vella de Calella. És a dir, Són, el Crònica combina aquestes dues coses, combina el que és informació que es pot convertir en una mena, o sigui, és un anuari, es pot convertir en una mena d'eina de consulta, no?, al llarg dels anys, amb el que és mostrar la importància de l'activitat, de la vida associativa, de tot el que cultural, associativa, esportiva, tot el que hi ha a Palafrugell, que és molt, a més...
Hi ha hagut 12 persones reconegudes amb el guardó de Palafrugellenc de l'any, el Premi Peix Fregit d'una trajectòria, les millors iniciatives. Com decidiu cada any, any a any, qui són les persones guardonades?
No és fàcil, no és fàcil perquè, clar, bé, hi ha molta gent que es mereix un premi, no? Hi ha molta gent que fa coses, però sí que intentem, l'any en què es trien les persones concretes, doncs què ha passat aquell any, què s'ha fet, i si aquell any han fet alguna, han tingut alguna activitat o han destacat per algun motiu, doncs és així com els triem, no? Que ja dic, sempre es queden al tinter molta gent, que sempre pensem, potser l'any que ve, no? Potser l'any que ve podrem, no? I l'any que ve podrem, i l'any que ve podrem. I de peixos fregits a una trajectòria que és el guardó màxim, tenim una cua, perquè és clar, hi ha molta gent que se'l mereix, és a dir, no és fàcil, no és fàcil, però hem de ponderar i utilitzar uns criteris de prioritat, no?, de perdonar-ho aquest any o el següent o...
Gràcies, Púria Barca.
A tu.
I ja s'ha estrenat la 64a edició del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, el més antic de Catalunya. Enguany hi participen més de 400 figurants per un recorregut amb 52 escenes repartides en 1,5 km de recorregut. Per parlar-nos de l'edició d'enguany del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, ens visita la membre de l'organització del Pessebre, la Pilar Ferrero. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar aquesta primera representació d'aquest diumenge?
Bueno, la veritat és que van tenir força gent per ser la primera el primer dia que se feia el pessebre.
Sí, contents?
Sí, contents, contents. I sempre és una... El primer dia sempre és una posta a punt, per lo que te ve després. Que el plató fort són els dies 25, el 26 i l'1 són certs.
Clar. Sí, quan la gent acaba els àpats familiars, no? Dius, va, anem cap a Castell d'Aro.
Exactament, exactament.
Repassem quins dies hi haurà representacions.
Ara hi haurà representacions el dia 23, el 25, el 26, el 30 i l'últim dia, que és l'1 de gener.
Val. Per tant, segurament potser... Bueno, clar, és que es fa de mal dir, però potser el 23 és el dia que potser és més fàcil accedir-hi sense haver de fer tanta cua, no? Potser.
Bueno, les cues se fan,
però... I seran sempre, sí.
Seran, però la veritat és que en nada, mitja hora i tota la gent ja està a dintre, perquè ja, al ser un espai obert, tampoc és el que se tarda en entrar.
Ja, cert. Quines novetats hi ha aquest any al Pessebre Vivent, el més antic de Catalunya? Això indiscutible, el més antic de Catalunya.
Sí, això és indiscutible. Va ser el primer que se va fer. Ho va fer mossèn Gumercín i la gent del poble, no? Llavors, doncs, bueno, és ja el paratge on es fa, ja mereix la pena veure'l, no? Doncs, con les escenes bíbliques i con les escenes de los treballs que se feien abans, doncs és que és un lloc que tothom lo tindria que veure almenys un cop a l'any,
sí,
perquè és molt bonic.
Sí, sí, efectivament. I si pot ser més d'un cop, millor.
I si fos més d'un cop, millor.
Però el que et preguntava, no? I això, clar, quants anys dèiem des de 1959? Són moltes edicions. Imagino que també aneu fent, dintre del que permet les escenes bíbliques, que tampoc no permeten una gran innovació, però imagino que aneu fent alguns retocs, algunes novetats any a any.
Home, cada any ho intentem, almenys, no? Sempre n'hi ha el retoc de, per exemple, los reis o el naixement o, no sé, dependent de... l'any passat vam posar un estel molt gros, no?, que es veu des de la carretera, i després a dintre de los mateixos quadros, no? Per exemple, aquest any hem retocat tota la part de l'entrada al barri La Coma.
Heu retocat i, bueno, no sé si ens pots avançar alguna cosa.
Bueno, hem retocat, és a dir, els hem guarnit més aquests quadres, amb ceràmiques, amb cistells, vull dir, les hem donat un altre toc, però s'ha de venir i veure'l.
Sí, clar, evidentment, no farem cap spoiler. Perquè l'estrella gegant que ens deies de l'any passat, encara aquest any, continua?
Sí, continua.
Sol ser que quan feu algun canvi ja es manté, ja és com una adaptació que feu pels anys següents?
Depèn. A vegades se queden i a vegades, si la cosa funciona i va bé, doncs clar que se queda i se continua el temps que faci falta. I a vegades doncs fas algun retoc i no va tan bé i llavors doncs, bueno, lo tornen a canviar. Lo que sí és segur que la gent que se dedica des de setembre a desembre tots els caps de setmana a fer-ho, és un treball que és d'agrair a tots ells, perquè sense aquesta feina això no seria possible de disfrutar-ho.
Clar, hi ha més de 400 figurants, però en total quanta gent hi treballa?
Pues a lo millor són 20 persones les que durant els caps de setmana estan treballant, ja te dic, des d'últims de setembre o primers de l'octubre fins al desembre.
Des de últims de setembre,
Sí.
Quantes escenes s'hi poden veure representades?
Com?
Dic, quantes escenes es poden veure representades?
A veure, se poden veure el naixement, la visitació, l'anunciació en busca de posada. Aquestes són les escenes bíbliques.
Sí, les bàsiques, no?
Les bàsiques, no? Però després està la carbonera, el forn de pa, el molí, los reis, n'hi ha moltes, los pastors, el caganet, que no pot faltar mai en un pessebre.
Evidentment.
N'hi ha molts.
Clar, què és el més difícil de fer un pessebre vivent com aquest?
El més difícil de fer un pessebre vivent com aquest, pues és l'organització. Organitzar a totes les persones, tant figurants, no? Perquè és un pessebre que és semiestàtico, val? Llavors, doncs, bueno, no és fàcil fer les escenes i tot això, però la veritat és que la gent col·labora molt i cada any és com un miracle que tot això funcione i estigui a punt. I sempre passa.
Tu formes part de l'organització, però també fas alguna figura, algun personatge?
No, jo me cuido de tota la part de les entrades, la taquilla, online. Me cuido més de tota aquesta part i, evidentment, al formar part de la Junta, pues, col·laboras en el que faci falta, però estic més en aquesta altra part que en la de figurants.
Doncs ja que ens deies que t'encarregues més del tema de les entrades i tot plegat, quanta gent pot arribar a passar en un dia pel pessebre vivent de Castell d'Aro?
Mira, depèn del dia, però a lo millor si un dia si mitjà, de 2.000 a 4.000 persones.
Buah, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I clar, això multiplicat per tots els dies de representació, que si no m'equivoco són 6 dies, pues multiplica, 4.000 per 6, 24.000 persones, vinga.
A veure, l'any passat, perquè clar, no és la mateixa afluència cada dia.
Ja, bueno, clar.
Van començar l'altre dia, el diumenge passat, i van passar unes 600 persones.
Val.
Vale, unes 600 persones. Llavors, l'any passat van ser-hi unes 9.000 i pico persones les que van passar per el pessebre. I van fer un dia menys, seran 5 dies.
Val. No sé si des de l'organització del pessebre vivent de Castell d'Aro si coneixeu, si visiteu...
Perdona, és que s'ha tallat.
S'ha tallat? Hola, ara sí?
Ara sí.
Millor. Dic, no sé si des de l'organització del pessebre vivent de Castell d'Aro, clar, perquè tots els pessebres vivents es fan a les mateixes dates, però no sé si soleu visitar-ne d'altres, si teniu algun referent i, sobretot, què diferencia el pessebre vivent de Castell d'Aro respecte d'altres pessebres vivents que es puguin fer a l'entorn, que segurament dels de l'entorn doncs cap està al nivell de magnitud del de Castell d'Aro, però altres del país que puguin acostar-se al de Castell d'Aro.
Val, a veure, nosaltres estem a dintre de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya i solen tenir relació entre tots ells, perquè de tant en tant fent les nostres trobades, no? I tenint la nostra representació allà dintre també, no? I tant a vegades ens visiten com nosaltres, si no ens coincideixen els dies, visitem, val? Llavors, cada pessebre tiene una característica diferente.
Clar.
El nostre pot ser l'entorn. El entorn en el que fem el pessebre, que és increïble i que és molt bonic, no? N'hi ha d'altres que tenen pues, altres característiques també, no? Com, no sé, jo recordo, per exemple, el de Bàscara, que té un mercat que és impressionant. Però cada uno tiene la seva característica i la veritat és que entre nosaltres n'hi ha... entre los representantes de los pesebres vivents n'hi ha molt bona relació, no? Aquest any, no sé si heu assabentat la notícia, però he començat tots els pessebres vivents de Catalunya junts a Montserrat, perquè se compleixen 800 anys del primer pessebre vivent que va fer-se en Itàlia.
Val.
Llavors, doncs, això ja és prou significatiu.
Aquestes vacances vaig visitar aquest estiu, vaig visitar el poble de Matera. No sé si el coneixeu, el poble de Matera, però també són molt famosos a Itàlia, a prop de la Puglia, també molt famosos per fer pessebres vivents, i allò sí que és un poble que és com si estiguessis a Betlem, és un poble que és un pessebre real, ja fins i tot a l'estiu. Vull dir que sí, clar, evidentment, els italians amb el tema dels pessebres ho porten molt a la sang, també.
Bueno, va néixer ahir.
Clar, clar. Molt bé, doncs ja tenim moltes ganes. Mira, aquest cap de setmana podria haver-hi anat i no vaig pensar. El diumenge tenim moltes ganes de visitar el pessebre vivent de Castell d'Aro, perquè també és una de les tradicions boniques d'aquesta època de l'any. Recordem-ho, recordem les dates. 23, 25... Digues.
23, 25, 26, 30 i 1.
Per cert, es poden comprar les entrades per internet? O millor dit, s'han de comprar les entrades per internet?
A veure, nosaltres tenim taquilla i tenim entrades per internet. O sigui, n'hi ha ja molta gent que ja les agafa via online a través de Fila 12 i de la Federació de Pessebres i en la nostra plana web de Castell... de pessebrevivencasteldaro.com.
Val.
I en taquilla, per la taquilla està oberta des de les 6 de la tarda fins a les 7 i mitja, 8 o 6. La veritat és que sempre es queden fins que acaba la cua.
Mm-hmm. Perquè si compres les entrades per internet t'estalvies la cua.
A veure, solo tienes que fer una cua, evidentment.
Val.
La cua de l'entrada.
Val. Mm-hmm. Val.
I la cua de l'entrada, que ja dic que sí que n'hi ha cua, però que al ser obert, una vegada que s'obre el passi a les 6 de la tarda, en mitja hora, tota aquesta quantitat de gent que he dit abans ja està dintre.
Mm-hmm. Molt bé, doncs t'ho agraïm molt, Pilar Ferrero, membre de l'organització del Pessebre de Vivent de Castell d'Aro, que hagis passat avui pel Supermatí per conèixer doncs, les novetats i les característiques aquest any del Pessebre Vivent de Castell d'Aro, el més antic del país. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bon dia.
Molt bon dia també per a vosaltres i moltíssimes gràcies.
I ja us he dit que avui la cosa anava de cançons de Nadal clàssiques, Wham! Amb Last Christmas. I gave you my heart. Parlem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I comencem parlant de Twitter, de X, i és que Brussel·les comença una investigació contra X per sospites de difusió de contingut il·legal i falta de transparència. Falta de transparència... Ja poden anar enviant la factura de la multa. Sí. Sí. Ara, difusió de contingut il·legal, a veure, en què consisteix això?
A veure, doncs mira, la Comissió Europea ha decidit prendre mesures enfront a X, la que ja coneixem com a Twitter, i iniciant una investigació degut a sospites per no abordar adequadament la problemàtica de la desinformació. Després d'una anàlisi preliminar centrada, entre altres temes, en la difusió de continguts il·legals en el context dels atemptats terroristes contra Israel, Brussel·les ha identificat indicis que la companyia adquirida per Elon Musk l'any passat podria no estar complint amb les obligacions establertes per la normativa europea en aquest àmbit. En conseqüència, la comissió ha anunciat que els seus tècnics han iniciat una investigació i la companyia es podria enfrontar a sancions que arribarien fins al 6% de la seva facturació anual.
No està malament.
No està malament.
No està gens malament. Això sí que arriba després que Twitter, que X, jo és que li continuo dient Twitter,
sí.
X presentés una anàlisi dels riscos associats a les seves operacions per intentar complir amb la regulació digital de serveis.
Sí, això ve del setembre, després va presentar que això que comentes a l'octubre, però bé, no... Després d'analitzar tota aquesta documentació és evident que les explicacions proporcionades per aquesta xarxa no han estat satisfactòries i, per tant, l'executiu comunitari ha decidit iniciar aquesta investigació formal.
Clar, aquí destaca una cosa que és evident, que és que les autoritats europees són molt més estrictes amb totes aquestes grans plataformes que ho és, per exemple, Estats Units o qualsevol altre territori.
Sí, així és.
Bàsicament Estats Units.
Sí, 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 així és. I clar, a més X no participa a l'informe semestral que fan per complir amb les bones pràctiques i que és completament voluntari.
Però hi ha altres que sí que hi participen,
sí,
en aquest informe.
Clar, per exemple, Google, Meta, amb Facebook i Instagram, i participa també TikTok o Microsoft hi participen, clar.
I Twitter no?
Twitter no. Des de que ho governa Elon Musk diu que passando. Fa lo just i necessari. I bé, per això li estan obrint...
Tampoc no sé què els hi costaria, perquè si hi ha Google i si hi ha Facebook, Instagram, TikTok i Microsoft, bueno, i són tots...
Li deu costar que deu necessitar més treballadors.
O que no deu tenir ganes.
Bueno, també, segur. Aquest home...
Bé, aquest cap de setmana el teníem en l'acte de l'ultradreta a Itàlia, eh? Estava convidat a la festa que organitza cada any els Fratelli d'Itàlia. Vull dir que ja és una mica la línia.
Ja. Bé, doncs, segons aquest comunicat que anuncia s'inicia l'inici del procediment i les investigacions que centraran en diversos aspectes. Un d'aquests serà el disseny enganyós de la interfície de l'usuari, especialment en la relació de marques i verificacions associades a productes de subscripció, conegudes com el Blue Check.
És a dir, que aquests tics blaus que et fan pensar que un compte és l'oficial i no té per què, perquè és de qui paga.
Exacte. Això no té a veure amb qui estigui verificat o no, és... completament qui paga, exacte. La investigació també analitzarà les mesures que la companyia americana pren per frenar la difusió de continguts il·legals, especialment en relació a l'avaluació de riscos i les accions de mitigació implementades. A més, es posarà sota l'escrutini el mecanisme de notificació i d'actuació enfront als continguts il·lícits, segons el que dicta aquesta normativa. I els tècnics també prestaran especial atenció a les mesures que la plataforma utilitza per lluitar contra la manipulació d'informació i reduir els riscos al discurs cívic i processos electorals. La vigilància de les notícies falses o manipulades durant els processos electorals també ha estat una de les preocupacions constants per part de Brussel·les en els darrers mesos.
Vale. Més notícies. A veure, fem balanç com cada any de per exemple, de quines són les aplicacions més utilitzades el 2023.
Doncs sí, Meta, recordem Meta, bueno, ara t'ho explico, Meta lidera la classificació d'aplicacions mòbils més usades aquest 2023 amb 3 de les 5 aplicacions més utilitzades. I qui és Meta? Doncs WhatsApp, Facebook i Instagram, que ocupen la primera, la tercera i la cinquena posició.
O sigui, Facebook encara per sobre d'Instagram, eh?
Sí, sí, sí.
Això,
sí.
Tenir-ho en compte molts dels qui pensen que Facebook està mort. No.
Sí. No.
Gens ni mica.
I després hi ha YouTube, que és la segona aplicació més feta servir, i el Gmail, que és de Google, que és la quarta.
Per tant, líder WhatsApp.
Sí, sí. Continua, WhatsApp continua regnant com a principal aplicació de missatgeria mòbil amb un 96,3% d'ús, molt lluny de la seva competidora, que seria Telegram, que el fa servir la meitat dels usuaris, el 50%.
Que encara em sembla força, que un 50% d'usuaris de mòbils faci servir Telegram, em sembla força. Però clar, que un 96%, clar,
96%
dels usuaris de mòbil... A veure, també ho entenc, no sé qui té un smartphone per no tenir un WhatsApp.
Ja.
Però clar, i després ja tenim YouTube i Facebook, que totes dues superen el 90%, no?
Sí, per sobre del 85,3, que és el servei de correu electrònic de Google, sí, sí.
Sí, Facebook continua utilitzant-lo el 90% de la gent, eh?
Sí, sí, sí.
I després ja tenim Instagram.
Sí, a la cinquena posició tenim Instagram, que es troba una mica més de distància dels líders, a un 75,7% d'ús, mentre que TikTok, déu-n'hi-do el que puja, eh? Un 54%.
54%, suposo, sí. Que de totes aquestes és l'aplicació més, més a l'alça, però bueno,
sí.
Evidentment, clar, com un WhatsApp o com un YouTube, que a més és que formen part de la nostra vida diària constantment, sí. Doncs... I en l'àmbit de les compres en línia també xifres, per exemple, bones, sí. Xifres d'Amazon, de l'aplicació,
sí.
D'Amazon, no?
Amazon té, és líder al mercat amb un 52,4% d'ús. Però ben a prop també tenim AliExpress, que el tenim al 50,4% d'ús.
Carai, no ho hauria dit mai.
Sí, sí. I ja van pujant algunes aplicacions com la de Temu, que havia de ser el low cost del low cost, que és el low cost de l'AliExpress.
Ja.
Sí, sí. Després també tenim aplicacions de compra-venta de segona mà, com el Wallapop, que és la tercera en aquest àmbit, amb un 37,9%. També tenim botigues de roba en línia, com són Shein, amb un 35%. Mm-hmm. I bé, després també tenim altres aplicacions, per exemple, la banca en línia, per exemple, CaixaBank, Imagine, i el BBVA, que tenen un empat del 24% d'ús.
I en entreteniment, qui lidera?
Lidera Spotify, amb entreteniment, amb un 33%, mentre que en l'àmbit més audiovisual tenim Netflix amb un 23% i l'Amazon Prime amb un 16%.
Molt bé, això són les aplicacions més utilitzades.
Exacte.
Segurament, excepte Facebook, més o menys podem, molts dels oients segurament coincidiran, no? Tema de WhatsApp, tema de, el que dèiem, Spotify, Netflix... Sí, però sí. També volem parlar de les cerques
el que
més
busca
destacades
la gent.
Del 2023, a Google, no?
Sí, el que busca la gent al Google, sí, sí. Això és un rànquing espanyol que busca la gent a Espanya.
Molt bé.
Ho ha donat a conèixer a Google, i les temàtiques que han captivat l'atenció inclouen la tecnologia, les eleccions, el mundial femení, l'amnistia i altres qüestions candents. Els temes més buscats a Google han estat diversificats. ChatGPT lidera la llista de paraules que es busquen,
Sí. Ah, sí?
I a més a més en dues categories, que ara després t'explico. Seguit de les eleccions del 2023,
també?
La Copa Femenina de Futbol, i també destaquen la guerra d'Israel i Hamas i el controvertit petó de Luis Rubiales.
Aquest seria bàsicament el top 5, no? ChatGPT, eleccions, Copa Femenina de Futbol, Rubiales, Israel... Però després, si anem seguint,
sí.
Trobarem altres noms que em sorprendran, no?
Doncs sí, Maria Teresa Campos. És,
ai, pobra.
És la sisena cosa més buscada.
Ai, quin greu. No saps el greu que em va saber.
Home, sí.
La seva mort. És, i clar, molta gent va buscar-ho. Després, la Shakira.
La Shakira. Número 7. Mbappé,
que l'estiu va donar molt de joc, aviam si anava al Madrid, jugador, no, fas cara que no en tens ni idea,
no,
jugador
gaire.
Del PSG, que sempre està en discussió aviam si anirà al Madrid o no.
Després també està molt buscat Matthew Perry,
pobre home també,
sí. I la Marta Chevarri,
que jo això sí que no sé qui és.
Jo tampoc sé qui és.
No sé qui és.
Haurem de buscar.
Estem molt desconnectats. Sí, haurem de buscar.
Sí.
Val, després hi ha la pregunta sempre, no, de què és... No sé què.
Sí,
sempre
exacte.
Busques què és... Doncs jo què sé. Què és la carretera vella de Calella?
Exacte.
Però no crec que això estigui entre els 10 més buscats.
No.
Però hi ha alguns que sí, no?
Sí. Per exemple, en la primera posició tenim l'amnistia. Què és l'amnistia?
Després, sí, sí. La segona és similar, no? Està...
Què és lawfare?
El lawfare, no? Sí. Tot el tema relacionat amb l'amnistia, tot el tema de les causes judicials que no persegueixen coses relacionades directament amb el procés, però sí busquen minar la moral dels adversaris polítics, el lawfare. Clar. El botulisme, també, sí. Número 3.
Sí, sí. Número 4 tenim Hamas.
I número 5, la sinestèsia.
Sinestèsia.
Que no vingui d'algun examen de selectivitat.
Pot ser.
Que no sabessin respondre què és la sinestèsia. I, bueno.
Anéssim
després, buscant. Hi ha altres vegades preguntem a Google com no sé què, no?
Sí.
Com tal. Quins són els 4 més buscats?
¿Cómo van las elecciones?
¿Cómo van las elecciones? Vale, molt bé.
¿Cómo saber si m'he tocado una mesa electoral?
Val.
Per tant, el tema d'eleccions és un tema complicat, eh? ¿Cómo votar por correo?
Val, també eleccions.
¿Y cómo solicitar la ayuda de los 200 euros?
Bueno, un moment, la 5 també està molt bé, sí. ¿Cómo saber dónde tengo que votar? Tengo... Però la 6...
¿Cómo se vota?
¿Cómo se vota?
Bueno, escolta, el tema votar és un tema important, pel que veig, eh?
Bueno, molt bé, doncs els noms més destacats...
Hi havia el ¿cómo solicitar la ayuda de 200 euros? I sí. Després hi ha ¿cómo saber si m'han concedido la ayuda de 200 euros?
Ah, vale, molt bé.
Vull dir, aquesta ayuda dels 200 euros també...
Ha donat, també.
Va, jo vaig ser un dels que va buscar això, també, eh?
Molt bé. Doncs això, el que dèiem, cerques molt destacades aquest any a Google. També, doncs això, també persones mortes, el que dèiem, i també molt de pes pel futbol.
Sí.
Doncs Martí Seguer, gràcies, que vagi molt bé les vacances i ens tornem a trobar l'any que ve.
Molt bé, doncs bon any i bones festes. Bon any.
Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Dimarts, que comença fred. Potser no tant com ahir dilluns, però tornem a estar en un context anticiclònic amb glaçades, potser no tan generals com ahir, però que en el context d'altes pressions encara podran afectar la nostra comarca. Esperem el cel serè, i això ha fet que la nit hagi estat molt freda. La contrapartida la trobarem el dia, que serà solellat, i el sol podrà lluir, posant la temperatura màxima a la comarca propera als 17-18 graus. Les temperatures mínimes quedaran properes als 0 graus, tenint un efecte de molta amplitud tèrmica entre el dia i la nit. Per demà dimecres, un petit front que escombrarà el nostre territori ens portarà una mica de tramuntana i una baixada de les temperatures.
Tornem demà a les 9 del matí, com sempre, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, el supermatí, l'informatiu del Baix Empordà.